Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Us heu plantejat mai quants arbres hi ha a la ciutat i a quina espècie pertanyen? Avui us en donem la resposta. N'hi ha més de 30.000 de diferents classes. Els més comuns són els plàtans. Un de cada quatre arbres que hi ha a Sabadell són d'aquesta tipologia, malgrat l'efecte advers que tenen sobre els al·lèrgics. La biòloga de l'ICTA UAB, Jordina Belmonte, ha assenyalat al programa al matí una possible mesura per a evitar aquestes molèsties.
Hi ha moltíssima gent al·lèrgica al pol·len de plàtan i, per tant, n'hi poden haver, però el que no pot ser és un predomini d'aquestes plantes i sobretot allà on viu la gent, perquè si em dius una carretera on un passarà, un lloc on la gent estarà temporalment, l'afectació és més poca, però clar, quan veus que els balcons de les cases estan a tocar del plàtan del carrer, és un problema.
Precisament el nou pla de l'arbrat, amb una vigència de 10 anys, ha de donar de resposta a aquest tipus de situacions, tot plegat amb una inversió de 2.245.000 euros.
Titulars.
Ciutadans adverteix al PSC que no podran comptar amb ells per a la investidura si arriba un pacte de govern amb Junts per Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El cap de llista, Adrián Hernández, s'ha posicionat així després que els socialistes no hagin descartat la formació de Lourdes Ciuró com a futur govern. El partit taronja creu que el més lògic és un acord a tres bandes que els inclogui a ells i a Podemos.
Èxit de participació a la 66a Festa de l'Esport.
Milers d'infants van participar ahir als actes de cloenda del programa. A la gala del divendres, Maica García i el Club Tenis Sabadell es van coronar com a millor esportista i entitat del 2018 de la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, les temperatures ja són força elevades en aquesta hora, ara mateix amb aquests 24-25 graus a diversos indrets del prelitoral, però fins i tot cap a les comarques de Girona ja tenim temperatures superiors als 27 graus i més que han de pujar, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida. A un ambient càlid de cara al migdia, que es mantindrà un ambient també agradable de cara a aquesta segona meitat de la jornada, i sí que han d'anar arribant alguns núvols força trencats al llarg del dia. Tot i això, seran núvols alts, núvols trencats, núvols mitjans, que aniran acompanyant aquest domini del sol i d'aquí que les temperatures hagin pogut pujar i que continuen pujant durant aquestes properes hores. De cara a la tarda, com deia, mantindrem el temps estable, els núvols podrien deixar quatre gotes només a la zona del Pirineu, i de cara a demà continuarem parlant de molta estabilitat i temperatures que van a l'alça tant les mínimes com les màximes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Li preguntem a la Cristina Adrián des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, una única afectació a aquesta hora, a la C-17, concretament a Tagamanent i en direcció a Vic, hi ha un carril tallat en aquest punt per una avaria d'un vehicle, i això provoca circulació intensa durant mig quilòmetre.
La notícia del dia.
L'Ajuntament hauria d'invertir més de 2.245.000 euros en els pròxims 10 anys per renovar els arbres dels carrers de la ciutat. Aquesta és la previsió que s'inclou en el Pla de l'Arbrat Viari de Sabadell, aprovat en l'últim ple del mandat, celebrat el 25 d'abril passat. El document recull un paquet de recomanacions sobre quins són els arbres que s'han de prioritzar a cada zona de la ciutat i quins s'han de substituir per altres per evitar al·lèrgies entre la població. Així mateix, el pla també fa una estat de situació actual de l'arbrat a la ciutat. Un estat de situació que repassem en el següent informe elaborat per la Carem Madrid i en veu de Pau Duran i Helena Molist. A
Els carrers de Sabadell tenen ara mateix un total de 30.238 arbres. Prop de 2.400 d'aquests s'han plantat entre el 2016 i el 2018 entre carrers i places.
Poc més de la meitat de carrers de la ciutat tenen arbres, l'equivalent a 202 quilòmetres de vies. Això significa un total de 14 arbres per hectàrea i 7 habitants per cada arbre. Unes xifres que es troben per sobre de les de Terrassa, on hi ha més de 17.600 arbres, la meitat d'arbres per hectàrea que Sabadell, 7, i amb una relació de 12 habitants per cada arbre. Si mirem ciutats com Barcelona, les xifres es distancien encara més. A la ciutat comtal hi ha 16 arbres per hectàrea, 2 més que Sabadell, però hi ha 10 habitants per arbre.
El districte amb un nombre d'arbres més elevat és el 5 i el que menys el 7.
El districte 5 s'hi concentra el 22,10% dels arbres viaris de la ciutat. Tot i això, el districte amb més arbres per hectàrea és el 3, amb prop de 20. De fet, en aquests dos districtes és on es registren menys habitants per arbre. Per contra, el districte 7 té un 7% dels arbres de la ciutat, menys de 8 arbres per hectàrea.
L'arbre més present a Sabadell és el plàtan, que també és el que produeix més al·lèrgies entre la població.
Aquesta espècie suposa el 24% del total d'arbres de la ciutat. El pla director de l'arbrat viari apunta com a objectiu que una espècie no tingui una presència superior al 15% per garantir la diversitat. Amb tot, només es conservaran els plàtans en vies històriques com la Rambla, l'Avinguda Barberà, la Via Massaguer, la Ronda Samanov o el carrer Vilarrúbies.
Quins altres arbres tenen una presència destacada a la ciutat?
El lledoner, que suposa un 5,5%, l'om siberià amb el mateix percentatge, i el tiler i l'acàcia del Japó, les dues amb un 5,2.
Quins arbres s'haurien de potenciar en la pròxima dècada?
El pla director de l'arbrat viari apunta una vintena d'espècies a potenciar segons criteris de mida, resistència a les adversitats, supervivència davant possibles plagues i índex al·lèrgic baix. Entre aquestes en destaquen el freixe, especialment adequat per voreres estretes, el gingó per a voreres mitjanes i el lledoner per a voreres amples.
Entre els carrers on es preveu plantar nou arbrat perquè compten amb l'espai necessari i hi ha el carrer Sol i Pedrís.
També s'inclou l'avinguda Matadepera, on l'alienació històrica dels plàtans queda interrompuda prop de la intersecció amb el carrer Llanera. La carretera de Prats també podria tenir nous arbres per donar continuïtat a l'arbrat històric de la Via Massaguer i 11 de setembre. D'altra banda, el carrer Sant Ferran també se n'hi podrien plantar, aprofitant que s'han fet les voreres més amples.
I disposar d'un pla de l'arbrat diari és imprescindible per actuar amb consciència de cara al futur. Així ho ha apuntat el programa Al Matí la investigadora de l'ICTA UAB i del Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jordina Belmonte. No obstant això, Karen fa una crida a la prudència en la implantació d'alguns arbres previstos en el document.
Sí, una de les espècies contemplades en el pla sabadellenc és el freixe. Belmonte, però, apunta que cal anar molt en compte a l'hora d'apostar per aquest arbre.
Perquè és un parent pròxim de l'olivera i el pol·len pot generar el mateix tipus d'al·lèrgia que genera l'olivera. El freixe és un arbre molt bonic, és propi del nostre paisatge, en tenim tant a terra baixa el freixe de fulla petita com a muntanya el freixe de fulla gran, però és una oleàcia, és de la família de l'olivera, que té un pol·len molt al·lergogen i pot generar problemes.
D'altra banda, en el procés per triar els plàtans que es conserven i els que es retiren de la ciutat, assenyala que s'haurien de fomentar els que estan allunyats de les zones més poblades per evitar al·lèrgies. Si això no fos possible, s'ha de reduir la presència d'aquests arbres per evitar el monopoli, malgrat ser aptes per la vida de la ciutat.
L'hem plantat per això, precisament, perquè en un moment determinat que va arribar tota la contaminació atmosfèrica a ciutats per totes les empreses, etc., es va veure que tenia un rendiment molt bo i llavors hem anat replicant el posar plàtans i ara ens n'adonem que és un error. No podem tenir un monopoli de plàtans a la ciutat i a més que també hi ha moltes altres plantes que poden donar bon resultat.
Belmonte aposta per les espècies autòctones, però admet que moltes d'elles no estan preparades per suportar les condicions atmosfèriques de les ciutats.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Hi ha menys de 15 dies per al ple d'investidura. Els partits amb opcions d'encapçalar el futur govern municipal continuen movent fitxa. Negociacions que, de moment, s'estan portant de manera discreta i que tot fa pensar que s'allargaran encara durant dies. Tot i això, mica en mica es van definint els possibles escenaris i els grups fixen posicions sobre quines són les seves preferències a l'hora de pactar. Precisament, Ciutadans, amb 3 regidors i que no entraria de moment en les travesses de cap dels dos eixos que estan cridats a liderar el nou executiu, PSC i Esquerra ja ha dit la seva sobre una de les possibilitats que hi ha sobre la taula. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El Partit Taronja ha advertit al PSC que un hipotètic suport a la investidura de Marta Ferrés passa perquè els socialistes no arribin a un pacte amb Junts per Sabadell, una de les línies de negociació que hi ha obertes. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, afirma que un acord entre el PSC i la formació de Lourdes Ciuró seria trair els votants socialistes. I és que els juntaires van signar un document impulsat per Esquerra i l'ANC en què la formació es comprometia a investir un alcalde republicà. Davant d'aquest escenari, Hernández s'ofereix arribar a un acord que permeti fer alcaldessa Ferrés amb els seus suports i també els de Podemos.
I nosaltres no demanem res. Vull dir, estem oferint un pacte d'estabilitat, que hi ha moltíssimes fórmules de fer-ho, al Partit Socialista i a Podemos. Més clar és, no podem ser. Vam ser molt clar abans de les eleccions i ho som ara després de les eleccions. Hem de respectar el resultat electoral, que diu que la senyora Ferrés ha de ser alcaldessa.
Adrián Hernández creu que amb aquest pacte a tres bandes es respectaria els resultats electorals del 26M. Per la seva banda, la Crida per Sabadell ha realitzat aquest dissabte una assemblea per fer una valoració dels resultats de fa dos diumenges. N'hi haurà més per definir quin ha de ser el paper dels anticapitalistes de cara al ple d'investidura previst pel pròxim 15 de juny.
I en clau política també us expliquem que el vallesà Joan Josep Nuet ha abandonat la militància i el càrrec de coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa. En una publicació a Facebook, l'ara diputat d'Esquerra Republicana ha anunciat que ha pres aquesta decisió per facilitar les tasques i fer compatibles les contradiccions que li suposa estar al Partit Republicà. Així doncs, Nuet deixa el partit en què ha militat en els últims 7 anys, una trajectòria que es va veure trencada quan el mes de març va presentar-se com a candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats.
Notícies migdia.
Els nous pisos dels Merinals no tenen ni llum ni aigua. El veïnat del barri, que divendres va recollir les claus de mans del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha trobat amb la sorpresa que els nous habitatges no tenen l'alta dels subministraments bàsics. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. A més, els nous propietaris es queixen que avui tampoc ha començat el trasllat, tal com els havien assegurat. Jesús Córcoles, propietari del bloc 7, critica que no tenen cap explicació de l'administració.
Fuimos el viernes que te dan la llave y ya puedes ir a tu vivienda. Por ahí se preguntó y se decía que estaba todo, menos el gas. Pero luego vamos a llegar, es que no hay ni agua ni luz. Bueno, hay luz en la escalera y en la fensocía, funciona. Pero adentro de la vivienda no hay luz ni agua.
En total es tracta de 44 pisos de nova construcció que substitueixen els blocs afectats per carbonatació i aluminosi que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya enderrocarà. Mentrestant, però, segueix obert el conflicte amb els blocs de la fase 2 i 3, on 170 famílies reclamen la mateixa solució pels seus blocs de pisos que presenten deficiències estructurals. Des de l'Associació de Veïns i la Plataforma d'Afectats critiquen que l'administració està dilatant el procés de mediació i que volen imposar les empreses i professionals que han de fer un nou estudi tècnic. Francisco García és president de l'associació veïnal.
Una de les condicions que determina l'Agència de l'Habitatge és tota una sèrie de tècnics que haurien d'estar presents en aquest grup que no acabem d'entendre per què s'ha de concretar tant amb nom d'empreses i nom i cognom de persones que han de participar en la reunió.
García creu que ara, 27 anys després que els informes del 1992 que van determinar que els pisos de la primera fase estaven afectats per aluminosi, no hi ha cap pressa.
I 6 escoles de Sabadell, d'altra banda, obriran aquesta tarda els patis per oferir un espai de jocs dels infants i joves del barri de 6 a 8 del vespre. De fet, les primeres instal·lacions es van començar a obrir la setmana passada, però el darrer en fer-ho serà el Miquel Martí i Pol, el centre que estava ocupat per les activitats extraescolars.
Durant aquest mandat s'ha passat de 4 a 6 patis oberts per repartir-los per tota la ciutat. En concret, les instal·lacions que estan disponibles són l'escola Miquel Martí Pol, la Calvet Estrella, Espronceda, Juan Ramon Jiménez, la Joaquim Blume i l'Andreu Castells. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació en Funcions, Joan Berlanga, ha explicat avui al matí com funcionen els patis oberts.
Doncs tu vas a les 6 al pati obert a prop de casa teva i allà hi ha un monitor, el pati està obert i llavors ja hi poden jugar els nens. En aquest cas, també aquest monitor, si hi ha molts nens, pues ajuda a dinamitzar, si hi ha grans i petits, pues uns agafin una zona, altres l'altra, també hi ha algunes pilotes i algun material de joc, però bàsicament és un espai doncs, molt, molt lliure, l'únic que tampoc amb la supervisió d'un monitor.
Berlanga assegura que els patis oberts estan funcionant correctament i que les escoles i les famílies estan molt satisfetes de la iniciativa. El regidor d'Educació en Funcions recalca que les instal·lacions escolars s'omplen especialment durant les vacances d'estiu, quan hi ha poques opcions a Sabadell.
Un incendi en un restaurant a Sabadell ha acabat amb un encarregat hospitalitzat.
Ja han tingut lloc aquest diumenge al migdia a l'avinguda d'Estrasburg. L'incendi que es va iniciar al cremar les brases va acabar afectant totalment la xemeneia. L'encarregat d'aquest restaurant va haver de ser traslladat al CUAP Sant Fèlix. Com a precaució, els clients també van a ser evacuats del restaurant. Degut a les altes temperatures de la sortida de fum, es van trencar canonades d'aigua dels veïns de l'edifici on es troba l'establiment.
I la segona edició de les portes obertes de la policia municipal ha aplegat desenes de sabadellencs aquest diumenge.
Durant tot el matí, els visitants van poder gaudir de les instal·lacions de la prefectura de policia que normalment no es poden visitar, com per exemple es podien observar de prop els vehicles de la policia municipal. Joan Antoni Quesada, intendent del cos, creu que aquesta iniciativa millora la relació dels agents amb la ciutadania.
Efectivament, nosaltres el que volem d'alguna manera és obrir-nos amb els ciutadans, que vegin com treballem, no? Quan veus una comissaria mai saps el que n'hi ha dintre, no? I és tan senzill com obrir les portes que la gent ho vegi, no? Veure que n'hi ha persones, que n'hi ha instruments, que hi ha qüestions i tal, que, bueno, que no fa diferent unes instal·lacions per a aquesta finalitat que tenim nosaltres com altres instal·lacions per a altra finalitat. I això és important, no? I per altra cantó també el que fem és apropat al ciutadà anònim, dic perquè molta gent no el coneixem, a lo que són els policies, en un ambient més distendit, no? Que provoca millors relacions.
Entre els més menuts, els gossos són qui cridaven més l'atenció, especialment en el moment que els agents van homenatjar en Ringo, un pastor alemany que aquest any es jubila del cos.
Passa un minut i mig de tres quarts de dues, la Biblioteca Vapor Badia acull una exposició sobre Manuel de Pedrolo amb un toc ben sabadellenc. Pedrolo Revelat Negre és una mostra de fins a 14 fotografies on es recreen dues de les novel·les policíaques més conegudes de l'escriptor, L'inspector Fatart i Joc Brut.
Molt desconegut és el vincle de Manuel de Pedrolo i Sabadell. Per aquest mateix motiu, des de la Setmana Negra van demanar a Miquel Traveria i Georgina Gorriz, dos veïns de la ciutat, que organitzessin Pedrolo Revelat Negre, una mostra que pretén posar una mica de llum sobre la relació de l'escriptor i Sabadell. I és que la veritat és que Ramon Verdés Sabadell era el millor amic de Manuel de Pedrolo, una amistat que també va comportar que Verdés guardés a casa seu veritables tresors.
Ramon Verdés era un ebenista, escriptor i activista cultural d'aquí Sabadell, bueno, va néixer a Esparreguera però vivia aquí a Sabadell, i guardava amb la seva fusteria amagat manuscrits de Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo va ser un dels autors més censurats de l'època franquista. I el Ramon Verdés guardava les seves novel·les, manuscrits, vaja.
Així doncs, per escenificar aquesta relació de Sabadell i l'escriptor, Traveria i Gorriz han volgut recrear algunes escenes mítiques de les novel·les Joc Brut i L'inspector Fatart a través de fotografies que han realitzat amb l'ajuda de familiars i amics. La mostra, però, compta amb dues introduccions a càrrec de la comissària de l'any Pedrolo, Ana Maria Vilalonga. L'exposició s'inaugura demà i es podrà visitar fins al dia 21 a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell.
I ara és moment de repassar altres informacions de la jornada més enllà de la ciutat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tanca la causa contra Quim Torra.
El magistrat instrueix una causa penal contra el president de la Generalitat per negar-se a retirar el llaç groc del Palau de la Generalitat, tot i l'ordre de la Junta Central. No obstant, el jutge ha donat 3 dies perquè les parts demanin alguna prova més. Si no ho fan, es tancarà la instrucció del cas i la carpeta quedarà pendent de judici o arxiu.
El Suprem denega un permís extraordinari perquè Jordi Sánchez pugui participar a les consultes amb el rei.
En una resolució de 4 pàgines, el jutge Manuel Marchena alega que la presidència de Sánchez és perfectament substituïble per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es veuria afectat el seu dret de participació política. Junts per Catalunya havia presentat un escrit al tribunal per aconseguir un permís extraordinari perquè el diputat, ara a la presó, anés a la Zarzuela a trobar-se amb Felip VI. La formació ja ha avisat que, si no hi va Sánchez, no hi enviaran a ningú.
Eduard Sallent, fins ara sotscap de la Comissaria General d'Informació, és el nou cap dels Mossos d'Esquadra.
Sallent substituirà Miquel Esquius, que va arribar al càrrec fa pràcticament 11 mesos i que ha estat rellevat pel conseller d'Interior, Miquel Buc. Esquius va posar-se al capdavant del cos després de Ferran López, encarregat de dirigir els Mossos durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.
històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Abriu el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per tercer any consecutiu, la 66a Festa de l'Esport ha omplert els carrers de Sabadell de nombrosa activitat física. Milers d'infants es van aplegar ahir a l'Eix Macià, al Parc Catalunya i la Nova Creu Alta en els actes de cloenda de la festa. I a diferència de l'any anterior, el temps, en aquest cas, va acompanyar. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria. Una Festa de l'Esport que també ha estat la darrera de Marisol Martínez com a regidora d'Esports. Durant el seu mandat, el programa ha passat a ser d'una setmana, s'ha creat la Fira d'Entitats i també s'han incorporat curses com la Woman Reis. Per tot plegat, Martínez repassa la festa amb un punt de nostàlgia.
Yo siempre miraré la Festa del Esport seguramente con una mirada diferente a como la puedan mirar otras personas. Por infinidad de cosas. Una, porque el objetivo era abrir a la ciudad el potencial que éramos. Mostrar con orgullo todo lo que tenemos. Abrir los estadios, los campos, los pabellones a toda la ciudadanía. Hacerlos nuestros. Y con eso me quedo.
D'altra banda, la gala del divendres, els grans triomfadors van ser Maica Garcia i el Club Tenis Sabadell. L'entitat del carrer Prat de la Riba es va endur el guardó per segon any consecutiu, mentre que la boia de l'Astralpul va ser reconeguda com a millor esportista de Sabadell per tercera vegada, les altres dues el 2013 i el 2015. Garcia no podia estar més agraïda pel premi rebut.
Estic molt contenta, molt orgullosa de poder aixecar un altre cop això, l'esportista més destacada. També haig de felicitar tots aquests finalistes i classificats per aquest premi, per aquest guardó. I això, és que jo ho he dit a la gala també, estic molt contenta de poder aixecar un altre cop aquest premi, perquè estic en una ciutat on m'ha vist néixer, créixer i formar-me com a esportista i com a persona, i sempre és un luxe poder veure la gent que t'ho reconeix així.
Ràdio Sabadell també va tenir un paper capdalt a la 66a Festa de l'Esport. La gala de divendres va estar conduïda pels periodistes d'aquesta casa, Sergi Garcés i Núria Garcia, mentre que la Fira d'Entitats del dissabte va tenir seguiment amb un programa especial.
I de Maica Garcia, Marina Cordobés, l'Astralpul Natació Sabadell va anunciar ahir a la nit la continuïtat de la jove waterpolista de 22 anys. Amb la seva renovació ja són 5 les jugadores confirmades de cara a la pròxima temporada.
Cordobés ha signat per dues temporades i segueix les passes de Laura Ester, Mati Ortiz i Judit Forca, que havien renovat anteriorment. La jugadora de l'Astralpul ha admès que s'havia plantejat un canvi d'aires després de conèixer les sortides de Bea Ortiz, Paula Leitón i Ani Espar, i ha explicat què l'ha portat a seguir al seu club de tota la vida.
És el club de tota la vida i pues, li tinc com una presa especial, i després de cara doncs, esportivament, jo crec que encara que hagin marxat moltes de les nostres companyes, doncs, al final Sabadell pot seguir sent l'equip més competitiu, i bueno, al final doncs, he decidit quedar-me per aquest motiu, bàsicament.
D'aquesta manera queda resolta la columna vertebral de cara a la pròxima temporada. Només falta saber si es retira o no la capitana Olga Domènech, que es reuneix aquesta tarda a Can Llong, i també les germanes Ferrer. Sigui quin sigui el desenllaç, el tècnic David Palma es felicita per haver mantingut el nucli de l'equip després de les primeres sortides.
L'estructura es manté, penso que la Marina Cordobés, que és una jugadora que potser fot una feina que no llueix tant, però que cada vegada està a un nivell més alt, que l'any que ve serà, penso, una temporada important per ella per donar un pas encara més endavant, no?, i agafar un rol més protagonista. I ja et dic que són jugadores d'un nivell excepcional.
En el capítol d'incorporacions, l'Astralpul anunciarà en els pròxims dies el fitxatge de dues waterpolistes del Sant Andreu, l'esquerrana Sílvia Morell i la sabadellenca Ruth Ariño, i treballa per tancar un parell de fitxatges internacionals a finals de setmana.
I la nova coreografia Dona Carbonell, basada en un discurs de Nelson Mandela, ha captivat el jurat en l'estrena d'aquest solo tècnic. La nedadora del Club Natació Sabadell es va endur l'or a la prova de les World Series nedar de la piscina Sant Jordi de Barcelona.
Una rutina molt arriscada que farà el Mundial de Corea i que de moment ha començat amb molt molt bon peu, rebent una puntuació superior als 90 punts. Carbonell va acabar per davant de la ucraïnesa Maria Fiedina, protagonista de l'anècdota dels campionats, en rebre una sol·licitud de matrimoni per part de la seva parella en el mateix podi. Carbonell també va pujar al podi el duo lliure, aconseguint la plata amb Paula Ramírez i amb el bronze de l'equip lliure.
I un altre dels noms propis de la selecció espanyola va ser el d'Emma García, la sabadellenca va ser bronze, tant a la rutina mixta tècnica com també a la lliure formant duet amb Pau Ribas.
Rússia i els Estats Units van acabar per davant de la parella catalana. Si dissabte acabaven tercers amb la coreografia tècnica amb 84 punts, ahir van repetir posició a lliure, però amb una puntuació superior als 89. García reconeix que estan satisfets amb les millores experimentades pensant ja en la superfinal de Budapest.
Vam tindre molt bones sensacions a l'hora de nedar-lo, el vam disfrutar moltíssim i un gran campionat per recordar. Era una cita molt important que no havíem fet mai aquí un campionat tan important, tant el Pau com jo, i simplement ara toca acabar de retocar quatre coses que ens han dit els jutges i en una setmana anem cap a Budapest, que és la superfinal d'aquestes World Series.
A les proves d'ahir, Rússia i Ucraïna van ser els grans dominadors de la jornada. Al marge d'aquestes sèries mundials, la piscina Sant Jordi també va ser l'escenari d'un campionat d'Espanya en el qual el Natació Sabadell va guanyar la rutina per equips lliure per davant l'anfitrió, el Calípolis i el Real Canoe madrileny.
De mica en mica, el panorama del grup tercer de segona B comença a quedar esclarit. Després del segon cap de setmana d'eliminatòries, el Centre d'Esport Sabadell ja coneix fins a 5 rivals més de cara a la pròxima temporada.
Tot queda, evidentment, a expenses de la configuració dels grups de la federació, però ahir el Llagostera va tornar segona B empatant a un al camp del Portugalete. L'equip dels exarlequinats Lucas Viale i Gerai Sabariego va fer bo el 2-0 de l'anada. Qui també hi serà la pròxima temporada amb el Sabadell és el Cornellà, que va veure com la Ponferradina li remuntava el 2-1 de l'anada amb un 2-0. Si el conjunt arlequinat continués amb els valencians, aragonesos i balears, també es trobaria amb el Villarreal B, que va quedar eliminat contra el Melilla, mentre que de tercera van pujar l'Orihuela i la Penya Deportiva. D'altra banda, l'Alcoyano diu adeu a la categoria després de perdre el Collao contra el Celta B a l'eliminatòria de play-out. El play-off de segueix viu l'Hèrcules, mentre que l'Atlètic Balears va caure a l'eliminatòria de campions contra el Racing i encara tindrà una segona oportunitat.
I l'Oar Gràcia està classificat per a les semifinals de la Copa Catalana, Gonzalo Ucero d'handbol. Els graciencs es van imposar per 35-41 a la pista del Gavà, reflectint sobre la pista la diferència de categoria entre tots dos conjunts.
Els del Baix Llobregat van aguantar els primers 20 minuts de joc. A partir de llavors, els verdiblancs agafarien ritme i posarien una distància insalvable. Guillem Correro va ser el màxim golejador del partit amb 10 dianes. A les semifinals de la Copa Catalana s'hi han classificat 4 equips de Primera Nacional. L'Oar Gràcia es veurà a les cares amb la Unió Esportiva Sarrià, un conjunt que aquest any ha aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor Plata. L'eliminatòria és a partit únic i tindrà lloc a la pista dels de Sarrià de Ter.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I acabem avui al Notícies Migdia parlant-vos del rècord de participació a la cinquena edició de la Woman Race, el Corte Inglés.
La contraportada.
Gairebé 2.200 persones han corregut aquest diumenge la cursa solidària en benefici d'On Colliga, entitat que treballa amb malalts de càncer. L'elevada participació ha permès incrementar els fons recollits per sobre dels 23.000 euros de l'any passat. Marc Serrano, bon dia.
Bon dia, Núria. La carrera adreçada a les dones, però en què també hi han participat 300 homes, ha tingut un podi completament bellesà. La terrassenca Lola Espinosa ha acabat en tercer lloc, la sabadellenca Vanessa Santander en segon, mentre que l'atleta de Sant Manat i Noa Roldán ha ocupat el primer calaix del podi amb un temps de 17 minuts i 43 segons. Roldán, que venia de fer tercera l'any passat, es mostrava així d'emocionada.
Ha estat molt cansada la cursa. He començat bé, però després ja estava molt patada, però al final, amb els ànims de la gent, he remuntat. És que tampoc estava molt segura de guanyar. Pensava que quedaria quarta o quinta perquè estic lesionada i tal, i bueno, pues, molt il·lusionada, molt il·lusionada, amb molta alegria, no m'ho crec encara.
La cursa amb un recorregut de 5 quilòmetres tenia sortida i arribada a l'Eix Macià. A més de la cursa, el Corte Inglés també va organitzar diferents activitats de caràcter familiar i infantil al mateix lloc. La iniciativa solidària s'emmarca en la 66a edició de la Festa de l'Esport Sabadellenc.
Un minut i tanquem el Notícies Migdia. Un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i que no volem tancar sense acomiadar una companya que és un déu, l'Helena Molist. Avui hem fet l'últim Notícies Migdia, tanca una etapa a Ràdio Sabadell, però crec que parlo en nom de tots els companys, la trobarem molt, molt, molt a faltar. Espero, Helena, que això sigui només un fins aviat i que ens retrobem a les zones de la 94.6 ben aviat. Un petó molt fort. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.